Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
La millor forma de corregir alguna cosa és a través de l'autocrítica i els jugadors del Sabadell n'estan fent en aquestes hores posteriors al naufragi. Un mes aquest cop a Sant Adrià del Besòs. No és ni la primera ni la segona vegada que el centre d'esports ensopega amb estrèpit fora de casa, però escoltant avui els dos laterals titulars de l'equip, la plantilla sembla que ha dit prou. El vestidor és ben conscient que no pot continuar així, que no pot encaixar amb tanta facilitat fora, no pot mostrar-se tan fràgil psicològicament cada cop que rep un cop en contra i, sobretot, ha de començar a puntuar ja amb urgència si no vol complicar-se de debò la vida. Amb dos punts de marge respecte al play-out i 12 jornades encara per endavant, ara és l'hora de fer un pas endavant, assumir responsabilitats, mirar-se al melic i agafar la distància definitiva respecte a la zona baixa. I és que després del que va passar a la Dani Hart, perquè els dubtes, no ens enganyem, hi són. I el millor pel bé de tots és esvair-los com abans millor diumenge contra l'Ebro per marcar territori a les portes d'un calendari que sembla clau, jugant contra rivals com el Teruel, l'Atlético Levante, l'Alcoyano, el Castellón o l'Egea, abans de tancar la Lliga.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'esport passa per les mans del Toni González, que un dia més és el control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Òscar Rubio i Josu Ozcoidi, laterals titulars habituals del Sabadell, faran autocrítica avui en el dia de descans per la plantilla arlequinada. Analitzarem també el mal moment que travessa el mercantil a la Lliga Nacional Juvenil, una mica de bàsquet amb Damià Páez, de la PIA, molt futbol sala, avui amb el Natació Sabadell jugant Copa Catalunya a la pista d'un equip d'inferior categoria com és el Ripollet, i entre d'altres coses el president del Motor Club Sabadell, el fotoperiodista Jaume Marco, recomanant-nos un llibre de temàtica esportiva.
I fora de l'hotel?
Empat sense gols ahir entre el Girona i la Real Sociedad al partit que tancava la jornada a primera divisió. Els d'Eusebio no guanyen a Montilivi des de finals d'octubre. Per cert, avui ha parlat en la prèvia del clàssic. Santiago Solari ha dit, atenció, que era penal. La jugada sobre Casemiro, el segon gol del Madrid al Ciutat de València contra el Levante. I el Chelsea ha sancionat Kepa Arrizabalaga amb una setmana sense cobrar per no acceptar ser substituït a la final de la Copa de la Lliga Anglesa, que el conjunt londinenc va perdre els penals contra el Manchester City. El basc, recordem, va lesionar-se a les acaballes del partit, però va decidir aturar el canvi, contradient el seu entrenador Maurizio Sarri, quan el porter suplent Willy Caballero ja estava preparat per entrar. I ja es coneixen les 32 seleccions que disputaran el Mundial de Bàsquet del 31 d'agost al 15 de setembre a la Xina. Els últims classificats han estat la República Dominicana, Puerto Rico i Montenegro. El sorteig dels grups es durà a terme el dissabte dia 16 de març a Shenzhen, una de les seus d'aquest campionat.
Han parlat en les últimes hores
Pere Pons, migcampista del Girona, després d'empatar sense gols contra la Real.
Crec que s'ha vist un partit de futbol increïble, crec que ha sent molt bonic per l'espectador, i al final, el que et deia, hem tingut les millors ocasions nosaltres i te'n vas fotut, no? Perquè aquesta gent que et venim un dilluns a les 9 del vespre, pues, bueno, es mereixien els 3 punts. Bé, intentant donar el màxim a cada partit, el que deia, portant dos partits molt bons, amb el canvi de sistema, intentar, doncs, canviar les dinàmiques i bé, crec que la dinàmica està canviada i una llàstima. Avui ens mereixem els 3 punts i és veritat, ens anem a fotuts perquè l'afició ho don tot.
Ara que parlàvem de polèmiques i de videoarbitratge, Josep Vives, portaveu del Futbol Club Barcelona, sobre el VAR.
Nosotros creemos que es una herramienta excelente para ayudar a los árbitros y para ayudar, digamos, a reducir su margen de error, que no a eliminarlo. Aunque exista el VAR, continuará habiendo errores. Aunque exista el VAR, continuarà existiendo la polémica. Es normal, esto es fútbol. Y además hablamos de pasión.
Hem parlat del Girona, del Barça i també ara de l'espanyol Hernán Pérez, jugador perico, sobre el seu nou company, Buley.
Me gusta bastante porque es parecido a mí. Es desequilibrante, rápido, creo que va a ayudar mucho al equipo y y ahora mismo lo estamos necesitando.
Un volei, per cert, que com us comentàvem, diumenge el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell va presenciar des de la Dani Jarque la derrota del Sabadell contra l'Espanyol B, contra el seu filial, el jugador xinès. Està sent una de les sensacions de l'Espanyol des de la seva arribada en aquest mercat d'hivern.
I a les xarxes socials.
L'anunci de la secció de natació artística del Club Natació Sabadell explicant que les nadadores del club, Emma García i Ona Carbonell, han estat convocades amb la selecció espanyola absoluta per participar en la primera competició, en la primera prova de les World League Series a París, a França, des de demà i fins diumenge.
Avui celebra el seu aniversari
un exjugador del Sabadell, un carriler, un lateral dret, ara al Club Deportivo Mirandés, com és Paris Adot, el de Pamplona, compleix avui 29 anys.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Minuts i mig per sobre de les dues en directe en aquest dimarts, dia 26 de febrer del 2019. Encetem el programa parlant del centre d'esports i del discurs autocrític que fan dins del vestidor. Arlequinat, després d'encadenar ja 5 derrotes seguides fora de casa, gairebé 3 mesos sense guanyar com a visitants. L'equip és a només 2 punts de la promoció de permanència, l'anomenat play-out, 3 per sobre del descens directe, per tant, només un partit de marge, tot i que amb un bon grapat d'equips de pel mig, però sense poder despistar-se respecte a la zona perillosa de la classificació, i sobretot després d'un partit i un resultat tan dolorós com el 3-0 de diumenge contra el filial del Reial Club Deportiu Espanyol, els arlequinats han entonat el mea culpa. El lateral esquerrat Josu Ezcoidi, el primer en fer-ho, creu que han de millorar la mentalitat com a equip per poder tirar endavant una situació tan compromesa com s'ha tornat aquesta situació actual.
Yo creo que estamos en una dinámica que, pues eso, ya nos ha pasado varios partidos que nos meten gol, aunque sea con un empate, porque muchas veces nos hemos adelantado, pero creo que es algo psicológico, algo anímico, pero si queremos tirar para arriba no nos podemos permitir que un gol nos afecte tanto. Lo sabemos, pero al final pasa y no sé, tendremos que hacer autocrítica seriamente y ver a ver qué podemos hacer para que ese gol en contra no nos afecte tanto y tirar para arriba.
Avui, com us dèiem i com és habitual també els dimarts, és dia lliure per la plantilla del Sabadell. Demà l'equip tornarà a reunir-se en setant així el cicle que portarà els arlequinats diumenge a les 12 a veure's les cares amb l'Ebro a la nova Creu Alta. Pronostico que demà seran dies de moltes reunions, de moltes xerrades a nivell de vestidor i també a nivell de club després del que es va veure a Sant Adrià del Besòs ara fa un parell de dies. Per tant, són uns dies d'autocrítica, com dèiem ahir, abans d'un nou partit a casa on han de traduir aquest cop sí sense marge d'error les bones sensacions que a casa, a la nova Creu Alta, havien mostrat els arlequinats contra l'Atlètic Balears i el Villarreal B, dos equips de categoria, dos equips situats a la part alta de la classificació, ara ja sí o sí amb una victòria contra el conjunt arlequinat aragonès, contra l'Ebro. El centre d'esports podríem dir que ha accentuat la seva bipolaritat, no tant perquè estigui guanyant a casa, tot i les bones sensacions, però sí sobretot pels molt pobres registres fora de la nova Creu Alta. Josu Alerta tampoc pot dir que no estiguin quedant estabornits amb els gols dels rivals a casa, entre altres coses perquè aquests no estan arribant afortunadament. Per tant, la recepta és ben clara: seguir per la línia de les últimes setmanes aquí a Sabadell, és a dir, rebent molt poc com a locals, i en cas que succeeixi, saber refer-se d'una vegada per totes d'aquestes dianes en contra.
Lo que pasa que es verdad que es que en casa no nos han metido, entonces tampoco podemos valorarlo como en casa no nos afecta que nos metan gol y fuera así. Lo que pasa que en casa, bueno, pues es verdad que hemos sido más sólidos y fuera se está viendo que no es que no seamos sólidos, sino que nos están metiendo muchos goles. Si no cortamos eso, sufriremos mucho. Entonces, bueno, yo creo que el equipo está, el vestuario está unido, porque tenemos un gran vestuario y yo estoy convencido, aunque ahora estemos jodidos, estoy convencido de que lo sacaremos adelante.
Parlant prou clar, Josu Ezcoidi, el de la Sarte Oria, i tot plegat en un equip que, si per alguna cosa es caracteritza, és precisament per l'experiència. És cert que les últimes setmanes han guanyat protagonisme jugadors joves, com poden ser, per exemple, Pol Ballesteros o Mariano Konic, que han reduït una miqueta la mitjana dels 11 titulars del centre d'esports Sabadell, però tot i així, en línies generals, aquesta temporada el centre d'esports és un dels conjunts més veterans de tota la la categoria de tot el grup 3 de segona B, i per això potser sorprèn encara una mica més que amb tanta experiència l'equip sigui tan dèbil mentalment en plana col·lectiva. El guipuscoà creu que ara ha arribat precisament el moment de fer valer aquest plus, aquesta experiència extra, per saber entomar una situació difícil com aquesta a falta de 3 mesos per acabar la Lliga a falta de 12 jornades. Josu Azcoidi.
Está claro que nos conocemos todos más y hay gente muy veterana, pero bueno, al final somos humanos y el estado anímico y el tema psicológico afecta a todo el mundo. Entonces, bueno, sí que ahora yo creo que la gente veterana, yo me incluyo yo también, hemos estado en estas situaciones más de una vez y esa experiencia creo que tenemos que sacarla para poder tirar para adelante, porque ya te digo que esto lo hemos vivido en otros clubs y no es la primera vez ni será la última. Entonces, bueno, sacar hacia adelante y eso, y trabajar.
Tres minuts i mig i un quart de 3 de la tarda. Josu Azcoidi, lateral esquerrà, fent autocrítica. No és la primera vegada, diu, ni tampoc serà malauradament l'última que es troben en una situació així, i assegura que saben com en sortir-se'n. Un altre dels que ha parlat clar és l'altre lateral, el dretà, Òscar Rubio, que també ha dit que han de frenejar la gran quantitat de gols que encaixen lluny de Sabadell, però sobretot que han d'aprendre a patir, a tenir més patiment, més capacitat de patiment fora de casa per obtenir també resultats positius. Recordem, 5 derrotes seguides des de desembre, principis de desembre, que l'equip no puntua fora.
Está claro que així no podem seguir i hem de canviar algo, sobretot fora de casa. No pot ser que cada partit t'encaixem tant, que l'equip se parteixi tant, que saben que l'Espanyol B és un equip jove, vertical, que els hi concedim tantes contres, que només sortir sacant nosaltres els 15 segons es marquin gol. Hi ha moltes coses que no poden ser i ens hem de reunir per la tots, i això se té que acabar ja.
Doncs s'ha d'acabar ja. Com dèiem, el millor camí que per redreçar el rumb és l'autocrítica, i els dos laterals, els dos defenses del Sabadell, ho estan fent, i de quina manera, acceptant que no poden continuar per aquesta via, el que és també una evidència. De fet, fins i tot Òscar Rubio acceptava que una de les premisses, una de les consignes al temps de descans a la ciutat esportiva Dani Harque, a Sant Adrià del Besòs, era precisament frenar una miqueta l'Espanyol B en els primers minuts de la segona meitat, perquè preveien que sortirien espitosos, que sortirien amb bastides intentant aconseguir el primer gol del partit, i just 20 segons després d'haver-ho parlat va arribar la primera diana de les dues que va fer Doncel, de les tres que va fer l'Espanyol B. El Lleida també ha dit que entén la crítica per part de l'afició, dels seguidors, de l'entorn arlequinat. Crítiques, diu, merescudes per les discretíssimes estadístiques de l'equip fora de casa, especialment les últimes setmanes, els últims mesos, però Òscar Rubio ha demanat remar tots a una, ni que sigui aquestes setmanes més delicades, per intentar redreçar el rumb més fàcilment.
És un moment complicat, està clar. Jo sempre penso que si tots remem en la mateixa direcció, pues, tot serà més fàcil, no? Serem més forts. Però bueno, al final la gent veu el que veu, que estem perdent, i al final l'afició el que vol és que guanyem, no? I és normal que estigui disgustada. Nosaltres també estem molt, molt disgustats, perquè no ens agrada perdre i menys donant aquesta imatge, i per això t'he dit que no pot passar més. Hi ha un moment que té que ser el punt d'inflexió, i ja han deixat passar moltes jornades fora de casa que ens ha passat el mateix, i no pot ser més.
Doncs no pot ser més. És el titular més destacat d'Òscar Rubio, també de Josu Azcoidi, fent aquesta lectura més autocrítica del vestidor arlequinat. La plantilla sabadellenca té avui, com dèiem, dia de descans. A partir de demà, els de Quico Ramírez tornaran als entrenaments. El partit de diumenge, recordem, no serà en horari de tarda, serà en horari matinal per la coincidència amb Carnaval, intentant afavorir una miqueta la presència de públic, i coincidint també, de seguida us explico una de les iniciatives que té en marxa el centre d'esports, que no hi haurà jornada normal en el futbol base, i per tant un duel que no afectarà massa a les agendes dels arlequinats que puguin tenir, per exemple, criatures, o que puguin ser entrenadors o jugadors de futbol i de normal tinguin activitat al cap de setmana. Duel, per cert, arlequinat i de dinàmiques oposades. Aquest centre d'esport Sabadell, Club Deportivo Ebro, de diumenge a les 12 a l'estadi Creu Altenc. Give it up. I avui a tot això és 26 de febrer del 2019, és el primer dia de la segona fase de l'ampliació de capital aprovada en la darrera Junta General d'Accionistes. No hi ha encara xifres exactes, dades confirmades del tancament de la primera fase, tampoc cap valoració de cap membre del Centre d'Esport Sabadell, però com us dèiem ahir, les xifres són realment irrisòries, són ridícules dels que sí que s'han acollit a aquesta ampliació de capital durant la seva primera fase. Recordem que en aquesta primera instància podien fer-ho tots aquells que ja tenien alguna acció del conjunt arlequinat de la Societat Anònima Esportiva del Centre d'Esports i de manera proporcional amb la quantitat d'accions que tenien ja prèviament. És a dir, no podies comprar tantes com volguessis, sinó en funció de quin fos el percentatge que tenies. Els actuals accionistes, per tant, gairebé no s'hi han sumat. Ara s'obre més el ventall i ara arriba, sobretot, el moment decisiu per patir, podríem dir, només per l'aspecte esportiu i no també per l'institucional o per l'econòmic. I és que l'entrada de nou capital extern, ara com ara, sembla imprescindible per garantir la viabilitat financera de l'entitat, ja no aquesta temporada, sinó a mitjà i llarg termini. Per cert, al marge d'aquesta ampliació de capital, com diem, avui mateix s'ha encetat la segona fase. I tant de bo que sí, que això impliqui que capital extern acabi entrant al Centre d'Esport Sabadell, al marge d'aquesta qüestió més econòmica, més social, més societària, el Centre d'Esports durà a terme, com us dèiem, aquesta setmana una campanya per intentar afavorir la presència de públic a la nova Creu Alta. En aquesta ocasió serà vehiculada a través del futbol base arlequinat, aprofitant que és el Carnaval i que la competició s'atura a les lligues de futbol formatiu, el club facilitarà entrades pels equips de l'Obrador Arlequinat, no només pels jugadors i jugadores de la base, que acostumen a poder anar-hi sense cap mena de problema, sinó també per les seves famílies, per tal d'intentar millorar una miqueta la imatge de les graderies del temple de cara a aquest Sabadell Ebro de diumenge a les 12, decisiu, com dèiem abans, per intentar redreçar el rumb per aixecar el vol en el conjunt que dirigeix Kiko Ramírez.
Hola, sóc Manuel Gato i us recomano escoltar l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Com sempre, des de les dues i fins les tres, tot l'esport de Sabadell aquí a Ràdio Sabadell. 2 minuts i mig per sobre d'un quart de tres de la tarda. Deixem de moment el Centre d'Esport Sabadell, però no el futbol. Anem a parlar del Club Esportiu Mercantil i, malauradament, hem de parlar també d'una situació complicada, segurament amb una mica o bastant més marge que el Centre d'Esport Sabadell, si mirem la classificació, però també amb una dinàmica negativa, la que arrossega el conjunt graciang, perquè el Mercantil no aconsegueix sortir d'aquesta mala ratxa de resultats. Els de Carlos López van perdre per 1-0 a Llagostera en l'última jornada, sumant així la segona derrota consecutiva i la quarta en les darreres 5 jornades del campionat. El més preocupant de tot és la falta d'encert de cara a porteria. Per exemple, dels últims 11 enfrontaments, l'equip blaugrana s'ha quedat a 0 en 9. Per tant, falta pólvora al davant al conjunt mercantilista. I, de fet, si voleu fer el símil fàcil entre la derrota del Sabadell a Sant Adrià i la del Mercantil a Llagostera, el gol del conjunt empordanès també va arribar en els primers segons, en aquest cas no de la segona part, sinó de la primera, però agafant en fred la sortida del conjunt sabadellenc. El Sergi Parc ens amplia tota aquesta informació al voltant de la mala dinàmica de resultats del Mercantil.
Sortir del vestidor i que el marcador reflecteixi un 1-0 en contra. Això és el que li va passar al Mercantil a Llagostera. Per acabar-ho de rematar, el gol als 30 segons de Dani Resta seria l'únic i decisiu de l'enfrontament. El servei inicial corresponia als blaugranes, però una pèrdua de pilota va acabar traduint-se en la jugada més determinant. Carlos López, l'entrenador mercantilista, es fa el màxim responsable de l'error de concentració dels seus.
Quan un resultat no és bo i passen aquestes coses, l'entrenador és el màxim responsable perquè segurament els jugadors no van sortir el partit amb la concentració que havíem de sortir, perquè és que si no això no és un error humà, però no és un error futbolístic, és a dir, no pot sortir sacant, que no també tenim assajat el sac d'inici, havíem vist els vídeos de com es col·locaven ells, hòstia, el jugador que decideix fer aquell passe, doncs és per dir, tio, és culpa meva per posar-lo i potser no els hem explicat bé el que havien de fer al sac d'inici, però és molt dur.
Almenys, el Mercantil va tenir 90 minuts per davant per intentar remuntar, però no va ser el cas. Si bé els graciencs van tenir alguna ocasió per empatar, no es van crear tantes accions de perill com en jornades anteriors. López parla d'una defensa sòlida, però en canvi d'una poca efectivitat de cara a porteria, que és un llast per l'equip.
Al final nosaltres tenim pocs gols encaixats, perquè som un equip molt organitzat i que defensem molt bé i que som solidaris amb això. Llavors, evidentment, no tenim puntes amb tant talent com els 6-7 primers de la categoria, i això ens fa que per fer un gol nosaltres hem de fer 10 ocasions. I clar, això ja no és falta de gol ni que els davanters siguin dolents, sinó simplement és que l'equip té el talent que té i hem de fer moltes més coses que altres equips per aconseguir fer gol. I clar, ja que ens costa que ens marquin, el que no pot ser que ens marquin com l'UDAC.
Els de Raona Marinals no acaben de certificar la permanència. Lluny d'això, segueixen baixant posicions a la classificació i són onzens a 6 punts del descens. El proper enfrontament dels graciencs serà el diumenge 10 de març amb l'Espanyol B, segon a la taula. Déu-n'hi-do també amb el calendari que no afluixava el mercantil, tot i que té una mica més de respir, com comentava ara el Sergi Parc, un parell de partits de marge respecte a la part perillosa de la classificació, però en tot cas els de Carlos López continuen en aquesta dinàmica negativa que hauran de redreçar, no aquesta setmana perquè s'atura la competició, sinó la vinent. Fem la primera aturada de les dues per la publicitat, un quart i mig de tres. A la tornada hem de parlar, per exemple, de bàsquet i també una miqueta de literatura esportiva.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
La cosa és de molt crua, però torna als Sitges Paradís. Diumenge 3 de març a les 9 del vespre, escolta l'especial de Carnaval.
Encara no t'ha quedat clar? Tranquil, t'ho podem repetir.
La cosa è molto rotta, ma restituisce als Sitges Paradiso. Domenica 3 marzo.
Torna Salsitxes Paradís. Funky Soul per emportar a Ràdio Sabadell.
Domenica 3 marzo alle 9 di sera. Ha ascoltato lo speciale del Carnevale.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tornada a l'Hotel Suís, deixem ara sí el món del futbol, anem a parlar del món de la cistella i del bàsquet Pia, que és desè ara mateix a la Copa Catalunya masculina, amb 7 victòries en 17 partits disputats fins ara després del contundent triomf d'aquesta setmana, 84-61 contra un dels històrics del bàsquet de casa nostra, com és el Círcul Cotonifici de Badalona, l'ara penúltim classificat d'aquest grup. Els Esclapis van encarrilar el partit guanyant els dos primers períodes i el van saber rematar a l'últim quart amb un parcial de 25-12. El jugador sabadellenc més encertat va ser el Damià Páez, autor de 19 punts. Damià Páez, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Una victòria, podríem dir que per confirmar les bones sensacions que esteu tenint, sobretot a casa, al carrer Garcilaso.
Exacte, exacte. A casa ens fem forts, sobretot per el suport que tenim a nivell de la gent que ens ve a veure, els nostres pia supporters. I mira, de moment a casa bé, feines pendents a fora.
Mirant aquest últim partit contra el Círcul Cotonifici de Badalona, un partit prou controlat, no? Mires com a mínim, per exemple, els parcials de sortida, una bona arrencada, després, tot i que el tercer quart va ser pel conjunt badaloní, vau saber també rematar la feina al final. Per tant, un partit, no diré plàcid, però sí ben controlat.
Sí, un partit que vam saber jugar des de l'inici, crec que vam sortir i vam marcar el ritme, i al llarg del partit vam seguir amb la tònica. Vull dir, vam estar bé tant davant com a darrere i ens va ajudar a guanyar.
A nivell individual, també satisfet amb el bon partit?
Sí, 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 però bueno, sempre a nivell individual sempre surt algú o altre, aquesta vegada em va tocar a mi, però vull dir, tots en general vam estar molt bé, si no, no guanyes el partit d'aquesta manera tan contundent.
També és important, no?, això que comentaves ara, repartir els punts, el protagonisme. A vegades en el món del bàsquet sempre hi ha algun equip que doncs, potser acusa massa el tenir un puntal que és qui se la juga totes o qui té més percentatge de tir, etc. I el tenir tota aquesta parcel·la més ofensiva, més de notació repartida, això ajuda també.
Totalment, totalment. Tenim un equip on qualsevol pot anotar, i tenim grans jugadors, jo crec, i per sort estem començant a sortir tots amb bons números o amb un bon treball, tant a nivell ofensiu com a nivell defensiu, i això ens està ajudant a treure resultats.
No sé si tens controlada aquesta xifra. Des del 2 de desembre, és a dir, estem parlant de fa 3 mesos, quan vau guanyar fora de casa a Sitges, heu guanyat tot a casa, Círcul Cotonifici, Cantaires Tortosa, Sant Cugat i Reus Ploms La Salle, i heu perdut a fora tot, Santa Coloma, S i Castellà. No sé com t'expliques aquesta dada, allò del factor pista portat a l'extrem.
Sí, sí, portat a l'extrem. La veritat és que aquesta dada la desconeixia, però sí que és veritat que guanyem molt més a casa, és pel que et dic. A casa, a nivell de grada, ens ajuden molt, ens empenyen molt cap amunt i sempre sortim reforçats de jugar a casa. En canvi, a fora ens acosta una mica més entrar en ritme.
Heu tret el cap ara amb aquesta última victòria de la part baixa. És cert que la Copa Catalunya és una categoria molt ajustada i que al final ara mateix esteu en el límit entre el play-out, entre la promoció de permanència i la salvació. Ja sabeu el que és haver de patir fins a última hora per aconseguir la permanència, però al final entenc que també deu aportar una mica de tranquil·litat. Estar cada cop més consolidats a la zona mitjana, tenir molt a prop la salvació, poder tenir un bon bagatge, sobretot a casa, com comentàvem ara, per arribats al cas les últimes jornades, poder fer aquí el salt definitiu a la zona tranquil·la, una situació que no és còmoda, però també és veritat que tampoc és crítica. Estàs sempre aquí a tocar de la permanència, no?
Sí, vull dir, jo crec que també ja portem ja un temps de Copa, sempre estem en aquesta posició així com intermitja, que sí que és veritat que aquest any doncs potser sí que podem tenir aquesta tranquil·litat de que si fem bé les coses podem dependre 100% de nosaltres, però bueno, ja veus la categoria, ja veus les victòries, tothom guanya contra tothom, tothom perd contra tothom, per tant pot passar qualsevol cosa en qualsevol jornada.
Ara ja no parlo tant de fora o casa o del tema classificatori, sinó del joc. De cara al que resta de temporada, quina fita us heu marcat? On creus que podeu millorar?
On podem millorar sobretot és a nivell defensiu hem de ser molt més durs, molt més compactes, poder treballar tant la defensa individual com la defensa col·lectiva, i a nivell d'atac compartir molt més la pilota com estem fent, que la pilota arribi a tots els jugadors i que tothom tingui la seva oportunitat, i jo crec que si seguim aquesta línia podem guanyar molts partits d'aquí al final de temporada.
Estem parlant amb el Damià Páez, autor de 19 punts en l'últim partit del bàsquet Pia en Copa Catalunya contra el Círcul Cotonifici de Badalona. Damià, diumenge un repte maco també, el que teniu per endavant. Visiteu la pista del tercer classificat, l'Alpicat, que a més ve de guanyar el Santa Coloma, un altre rival d'aquesta zona alta de la classificació. Quin perfil d'equip és el Lleida? Quin rival esperes?
Home, el Lleida és un equip a nivell col·lectiu molt fort, perquè tenen tots els jugadors d'un nivell similar, sí que tenen un 2 i un 3 que són bastant interessants, però jo destacaria a nivell col·lectiu són un molt bon equip, ben treballat, i sempre a l'Anna Lleida és complicat sempre.
Sí, dèiem el tema de les victòries fora de casa o de les derrotes fora de casa, les poques victòries fora de casa els últims mesos. Quina pista, no?, per anar a corregir aquesta dada.
Totalment. O sigui, si ens costa guanyar fora, imagina't el que costarà guanyar Lleida. Però nosaltres sempre anem amb la intenció de guanyar i sobretot tenir un bon inici. Nosaltres ens sentim còmodes tenint un bon inici i és el que hem de lluitar.
L'última, per on poden passar les opcions escolàpies de victòria allà al Picat?
Mira, és el que et deia, el treball ha de sortir des de la defensa. Quan defensem ens sentim més còmodes davant i ho hem de centrar tot en la nostra defensa i poder sortir, poder córrer i poder notar.
Doncs tant de bo que hi hagi un partit amb aquest guió i que el bàsquet Pia pugui trencar aquesta ratxa fora de casa. La del carrer Garcilaso ja ens està bé. Damià Páez, jugador de la Pia, que vagi molt bé. Una abraçada enorme.
Una abraçada, moltes gràcies.
Diumenge a 8:15, per cert, serà el partit al pavelló Antoni Roura d'Alpicat, aquest enfrontament entre l'Alpicat i el bàsquet Pia.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Hem creuat l'Equador ja del programa d'avui, un minut per sobre de 3:15 de la tarda, i el que fem és tornar a visitar la biblioteca de l'hotel. Aquesta setmana ho acostumem a fer cada 2-3 dimarts, afegint un llibre més al prestatge. Per exemple, de moment ja ens han recomanat obres literàries sobre el món de l'esport els periodistes de la ciutat, Aleix Pariser, Xus Carrillo, també el Joan Barberà i l'Axel Torres. Avui la cosa anirà de motor, de moment. La veritat és que havíem tingut de tot una mica, i després, un cop pengem el programa a Twitter, @RadioSabadell, podreu trobar en el fil que estem fent aquesta temporada amb tots aquests llibres les diferents obres recomanades, des de solidàries, com per exemple Relats solidaris de l'esport, que va recomanar l'Aleix Pariser, fins i tot com educar com a pare i com a entrenador també a joves esportistes, que era la recomanació del món del tenis taula, com si no, que ens feia el Joan Barberà. També temes històrics, com per exemple Futbol contra l'enemigo, que ens deixava l'Àxel Torres, o una miqueta de ciclisme sobre Miguel Indurain, que feia el periodista de Barça TV, Xus Carrillo. Avui, com dic, la cosa anirà de benzina, de motor. El fotoperiodista sabadellenc Jaume Marco, com sabeu, el president del Motor Club Sabadell, és qui afegeix un llibre esportiu més a la nostra particular biblioteca de l'hotel, a la nostra prestatgeria.
Hola, sóc Jaume Marco, fotoperiodista i president del Motor Club Sabadell. I el llibre que us vull recomanar és La volta al món en 100 dies, del Víctor Sagi i el Jaume Falguera.
La biblioteca de l'hotel. Títol del llibre:
La volta al món en 100 dies.
Autor:
Víctor Sagi i Jaume Falguera. Sagi, publicitari de professió, va començar la seva carrera esportiva amb l'esquí. Més endavant va participar en diferents disciplines en moto. Després va dedicar-se a l'automobilisme i va competir en la Fórmula Seat o la Copa Renault. A la vegada va practicar la vela al Reial Club Marítim de Barcelona. Ha participat en la regata de vela més llarga de la Mediterrània, la Mare Nostrum, proclamant-se guanyador diverses vegades. Falguera es dedica sobretot al món del motor. Amb 18 anys va començar la seva carrera esportiva participant en diferents modalitats motociclístiques. Després va canviar les dues rodes pels automòbils, dedicant-se als ral·lis de velocitat. També va participar en diverses regates a vela amb Víctor Sagi. Actualment fa de monitor de cursos de perfeccionament tècnic esportiu d'automòbils i motos.
Editorial:
Pagès Editors.
Pàgines:
192.
Any de publicació:
2017.
Preu:
16 euros.
Breu resum:
els autors del llibre expliquen com van fer la volta al món en moto travessant tot l'hemisferi nord en 100 dies. En el llibre es poden trobar tres etapes sobre el recorregut que van fer durant l'any 2014, mostrant les diferències culturals i polítiques que van trobar els protagonistes en els diferents països que van visitar. És una novel·la en què valors com la convivència, la perseverança i l'amistat són molt presents. Al llarg del relat es pot empatitzar amb els dos veterans motoristes que van complir el somni de fer la volta al món.
És un llibre d'aventures reals del Víctor Sagi i el Jaume Falguera, que amb prop de 70 anys van agafar les dues motos que tenien i es van dedicar-se a fer la volta al món, sortint des de Barcelona cap al nord d'Europa fins a Finlàndia, per d'allà travessar cap a Sant Petersburg, Moscou, travessar tota Rússia fins a Corea del Sud. A Corea del Sud van agafar un vaixell per travessar cap al Pacífic, fins a Seattle, i allà fins a Miami, i tornada cap a Barcelona. El llibre recull les seves experiències, els seus patiments, n'hi ha uns quants, perquè realment és un... van passar per països on les condicions de circulació són bastant pèssimes, però a la vegada, com explica ell mateix, van reforçar la seva amistat. El llibre part recull pues, llocs on poder dormir, on poder menjar, els problemes que es van trobar burocràtics a les fronteres. És un llibre molt interessant per tota aquella gent que tingui l'intenció, o en moto o en cotxe, de poder fer la volta al món, o voler fer travessar tota Rússia, per exemple, que és la part més inhòspita, més fresca que hi ha. Els que no vulgueu fer la volta al món és un llibre també que recomano, perquè es veuen les situacions difícils que han travessat i a la vegada com van gaudir d'aquesta experiència. En Victoria té un altre llibre, quan va travessar en solitari l'Oceà Atlàntic. És també molt interessant aquest llibre, però bueno, tots dos aquests, podeu disfrutar molt d'aquest llibre.
Afegit ja a la nostra prestatgeria La volta al món en 100 dies del Víctor Sagi i del Jaume Falguera, que els tenien, per cert, ara fa un parell de mesos mal comptats pels vols de Nadal, aproximadament aquí a Sabadell, presentant aquesta obra que avui ens recomana el Jaume Marcos. Si sou molt de literatura sobre viatges o literatura esportiva del món del motor, o directament, com deia el Jaume, voleu viatjar, i si és en moto, millor encara, La volta al món en 100 dies. Una aturada en el camí, el Toni ens ven quatre coses. A la tornada hem de parlar de futbol sala, entre altres coses, perquè avui hi ha partit del Natació Sabadell, de la Copa Catalunya, i també hem de felicitar la gent de l'Escola Pia pel bon moment que travessen a la segona B d'aquest esport.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
de les Escolàpies i hem vingut a visitar la ràdio.
Saps per què cal escoltar la ràdio?
Sí, perquè m'explica què passa a la ciutat.
I també m'ajuda a entendre millor les coses.
La ràdio és un bon canal de comunicació.
I si ets de Sabadell, has d'escoltar... Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Final del programa d'avui del dimarts 26 de febrer del 2019. Avui un programa que estarà molt centrat en el món del futbol sala, entre altres coses perquè avui mateix hi ha competició. El Club Natació Sabadell d'aquest esport de futbol sala s'enfronta aquesta nit a 2:15 al Ripollet en partit de Copa Catalunya. Els nedadors busquen la classificació per la que seria la cinquena ronda de la competició. Una Copa Catalunya que a vegades és un autèntic embolic veure com avancen les diferents rondes, i seria contra un rival que a més acaba d'eliminar un altre conjunt sabadellenc en l'anterior eliminatòria, com era l'amics del Pou Nou Escorial. Pep Girvent, jugador del club, alerta el nivell dels ripolletencs, un equip d'inferior categoria, un equip de tercera divisió, però que assegura Pep Girvent que té nivell de sobres com per poder jugar a la segona B.
Un equip de categoria inferior, però per mi podia estar perfectament a la nostra categoria. Ripollet, bueno, un equip històric del futbol sala, i la veritat que aquest any he tingut l'oportunitat de veure'ls un parell o tres de cops, i molt, molt bon equip, la veritat. Jo crec que la nostra categoria aquest any no tindria problemes per mantenir-se, inclús estaria a zona mitja, segur, i molt bon equip, està líder de tercera i el seu camp és molt, molt complicat de jugar i segur que ens posen les coses molt difícils.
Per tant, partit complicat, més enllà del salt de categoria entre la segona B i la tercera divisió, avui a 2:15 a la pista del futbol sala Ripollet, aquest duel vallesà entre el Ripollet i el Club Natació Sabadell de la Copa Catalunya de futbol sala. En cas de victòria, per cert, podria haver-hi després un derbi entre la Pia i el club a la pròxima eliminatòria, això sí, sempre quan els escolàpics també superin. El dia 14 de març al Montcada, com us dic, és una mica embolic en quant al calendari aquesta competició, perquè per fer-nos una idea, avui juga el club i en la mateixa ronda el partit de l'Escola Pia serà el 14 de març a la pista del Montcada. I tot després d'una jornada rodona pels dos sabadellencs de la segona B, els nedadors van guanyar per la mínima 4-3 contra l'Aliança Mataró i a més en un partit del tot esbojarrat, remuntant un 0-3 en contra amb un gol a més sobre la botzina. Gairebé no ho podia fer més tard el Ferran Ruiz a l'hora de donar-li el 4-3 definitiu al conjunt sabadellenc. Partit, per tant, dels que fan afició. El Pep Girvent, jugador del club, ha explicat així aquest agònic triomf a última hora contra un equip de la part alta, com és el Mataró.
Sota la botxina, vull dir, va ser marcar gol i pitar. Vull dir, és molt, molt just de si era o no era, però bueno, tothom ho aguanta celebrar. Jo crec que els àrbits no tenien més remei que pitar gol, perquè no, va ser molt just i la veritat que una explosió d'alegria, no? I ja et dic, tres punts molt importants i bueno, intentar, aviam si podem enganxar-nos una mica allà dalt.
Deia que hi va haver alegria doble a la segona B de futbol sala perquè la Pia, de la seva banda, també es va imposar per la mínima, per 2-3 en el seu cas fora de casa, a la pista del Salou, beneficiant-se de retruc d'aquesta derrota que explicava ara el Pep Girvent del Mataró contra el Club Natació Sabadell. Entre altres coses perquè gràcies a aquest doble marcador els escolapis han superat els maresmencs i s'han plantat al tercer lloc d'aquesta segona B. El seu entrenador és el Borja Burgos, en directe aquí a l'Hotel Suís. Borja, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
5 victòries en els últims 6 partits. Passeu ara mateix pel millor moment de forma de la temporada?
Sí, probablement sí. Jo crec que aquest any ens ha caracteritzat una miqueta aquesta irregularitat perquè hem sigut capaços del millor i del pitjor durant la primera volta. Però sí que sembla que en aquest inici de segona volta, a la tornada de les vacances, hem aconseguit agafar una mica el ritme competitiu que nosaltres volíem, poder competir tots els partits i anar sumant de 3 en 3, perquè en aquesta segona volta, si volem estar i lluitar per aquests tres primeres posicions, haurem de fer-ho amb molta més regularitat que la primera volta i, de moment, molt contents de com ens estaran.
Em poso la teva pell, Borja, i m'imagino que li has donat mil voltes al tema de la irregularitat que comentaves, no? De com pot ser que això sigui una muntanya russa i que d'una jornada per l'altra canviï tant el panorama. Quina és la tecla que has aconseguit donar perquè això canviï i aconseguir aquesta regularitat que dèiem ara?
Bueno, jo crec que el problema més gran el teníem poder contra els rivals a priori menys potents, perquè, bueno, ja s'ha vist durant totes aquestes setmanes que hem aconseguit competir i guanyar pràcticament a tots els rivals de la zona alta, i on hem patit més és contra els rivals de la zona baixa. Al final, el que intentem des del cos tècnic és que els jugadors realment surtin motivats, que coneguin la importància de cada partit, no només del rival directe, sinó que cada partit són tres punts iguals, i això és el que els intentem inculcar i que siguin conscients, perquè poder en algun moment de la temporada no ho hem valorat així i després ens n'arrepentim.
Centrant-nos en aquest últim partit que dèiem, el Salou, és a la zona mitjana-baixa, podríem dir, però sempre es parla d'aquella pista com una de les complicades per tot, per l'horari, pel tipus de pista que és, pel desplaçament. Es va complir una mica amb la previsió, veient el marcador?
Sí, la veritat és que és un desplaçament molt complicat, perquè comenta el primer dels pocs partits que he jugat a la categoria, que és en diumenge, sobre diumenge matí, amb el desplaçament a Salou, que per aquí és un desplaçament llarg, i així va ser el partit. De fet, comencem perdent 1-0, ens toca anar una miqueta a remol, aconseguim tirar-ho endavant 2-1, i a falta de 4-5 minuts ens empaten 2-2, i acabem fent el gol de la victòria en l'últim minut de partit, i no tant ara sobre la botzina, com comentava ara el Club Natació, però sí que també a última hora i victòria molt important.
Ha estat una jornada d'últims minuts pels conjunts sabadellencs, aquesta aquí a segona B de futbol sala. Després de 20 partits, la Pia ara ja s'ha plantat dins de la zona de Copa, com dèiem, l'objectiu. Per tant, intueixo que ara com a entrenador de la Pia l'objectiu és mantenir-se aquí, en aquesta posició, no?
Exacte. Portàvem moltes jornades intentant enganxar la gent de la part alta. De fet, si anem una miqueta enrere, fa dues o tres setmanes estàvem molt lluny, a 8 punts de Manresa i a 5 de Mataró, i amb dos duels directes que superimportants per nosaltres, i la veritat és que l'equip ho ha tret amb nota, s'ha donat també tots els condicionants perquè els rivals pues, vagin perdent punts, i estem una miqueta on volíem. No ens hem de conformar amb això, perquè com hem parlat ara fa un moment, hem de ser regulars i seguir sumant de 3 en 3, perquè si no se'ns pot tornar a escapar, i ja ens va passar l'any passat i no volem que ens torni a repetir.
Ara, arribats a aquest punt, i tampoc és per punxar més del compte, però clar, veus la classificació, el CCR Castelldefels juga una lliga paral·lela, la veritat és que estan fent una temporada increïble, però al marge d'això, el segon classificat és el Manresa, 5 punts de distància, però amb l'Avaraix guanyat, i heu guanyat tant aquí com allà contra el conjunt del Bages. Uh-huh. És una fita factible, fins i tot, perquè no intentar retallar aquests punts?
Sí, sí, nosaltres, la nostra idea és seguir guanyant partit a partit, però amb l'objectiu i amb la creença de que som capaços de guanyar els 15 equips de la Lliga, i de fet així crec que ho hem anat demostrant aquestes setmanes, i aquesta és la nostra idea. Tard o d'hora creiem que Manresa acabarà punxant, nosaltres hem de seguir competint bé per intentar retallar punts, o si més no, que no se'ns escapin a curt plaç, perquè també hi ha partits complicats contra CCR, com bé comentes, que ells també han de jugar, i segur que la Lliga encara es farà llarga per tothom, però esperem que se li faci llarga una miqueta també a Manresa.
Per anar acabant, pensant ja de cara al futur, ara es dona una circumstància curiosa. Comentes que les últimes jornades heu anat mirant cap a la part alta de la classificació a veure si podíeu retallar X punts amb el Mataró, amb el Manresa, etc. Clar, ara el proper rival no serà aquesta setmana, sinó la vinent, però és el Pallejà, que clar, ve just un punt per sota. Per tant, ara canvia una miqueta l'escenari, no? Ara es mira amb el retrovisor i dir que no ens enxampin.
Sí, però bueno... Jo crec que l'equip sempre ha de mirar una miqueta cap endavant i a la gent que té davant, oblidant-se una miqueta del que ve per darrere, però sí que som conscients que és un duel directe contra un rival que té la mateixa aspiració que nosaltres, que de fet l'any passat va quedar tercer i va ser aquest tercer equip que va jugar a Copa del Rei, i serà molt, molt complicat. Però bueno, esperem seguir trencant una miqueta distàncies amb aquests perseguidors per també evitar ensurts. Si no podem enganxar Manresa, almenys que no ens enxampin a nosaltres. I els 3 punts d'aquest cap de setmana per nosaltres són vitals per mantenir la posició, per seguir en aquesta tercera posició, i esperem que ho puguem aconseguir.
A més, serà el carrer Garcilaso, on de normal us feu forts, per tant, un partit clau que m'imagino que ve de gust jugar-lo més a casa que no pas fora. Per últim, una setmana que tindreu així una mica diferent amb el Carnaval de Palmig. Com a entrenador, el típic i tòpic dubte de sempre. Quan arribes amb inèrcia positiva, hi ha una aturada, hi ha una festa pel mig, això és d'agrair perquè l'equip desconnecta uns dies i sempre va bé, o com a tècnic egoistament penses, ara que he aconseguit la regularitat, ara arriba el Carnaval de pel mig?
Bueno, la veritat és que més que el Carnaval es dona una circumstància aquest any, i segurament l'any passat també, de que la segona volta al calendari realment estrany, portem ara... Era les últimes 5 setmanes, si no recordo malament, 2 descans, i aquest serà el tercer, entre campionat sub-19, com bé comentes, Carnaval, d'aquí res també ve Setmana Santa, i al final trenca una mica la dinàmica, però bueno, això és les regles del joc per tothom. Ens agradaria que en aquest moment on estem pues, poder seguir competint dia a dia, perquè al final agafes aquest ritme de competició i ajuda la regularitat aquesta que comentàvem a establir, bueno, dos entrenaments, partit, i ara és una mica diferent, però bueno, hem de seguir treballant, preparar-nos encara millor, ara que tenim més temps per preparar el partit el cap de setmana que ve, i esperem que sí puguem fer-ho.
Doncs tant de bo que sí, que la rutina no alteri el que està sent una bona dinàmica del conjunt escolapi. Borja Burgos, entrenador de la Pia de Futbol Sala, enhorabona també per haver donat amb la tecla, com dèiem abans, i que duri d'aquí fins a finals de temporada. Una abraçada.
Esperem que sí, molt bé, moltíssimes gràcies, una abraçada.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Ja us dèiem que avui seria un dia molt de futbol sala. No deixem encara aquesta modalitat. Baixem un graó de la segona B a la tercera divisió amb el triomf meritori del grup de Raona Estudi Barcelona davant el tercer classificat de la seva lliga, el Jesús Maria. Els d'Isma Quirós es van imposar per 6-4 en un partit que va acabar amb patiment després d'una primera part realment immaculada. El 3-0 al descans reflectia la superioritat dels sabadellencs i a falta de 10 minuts pel xiulet final tot semblava sentenciat amb el gol de Jaume Figueres. A partir de llavors, això sí, tot va canviar. Així ho analitza el tècnic Isma Quirós.
Es va patir. Van tirar massa cap enrere, suposo pel físic, per la sensació aquesta que tenim a les segones parts, i bueno, i que no vam poder desplegar el nostre joc, no?, com va fer la primera. Torno a repetir, com faig en moltes ocasions, contents perquè sabem jugar i sabem patir.
Doncs va saber patir el grup Zarraona del 4-0 al 4-3 i encara amb 3 minuts de joc que van acabar sent realment bojos. Com us dèiem, el partit va acabar 6-4, favorable al conjunt sabadellenc. Els barcelonins no van arribar a empatar, però, com admet Quirós, van fer patir i molt al conjunt arraonista.
Ells no sumen, nosaltres sumem un puntet, que sempre no és el mateix que per ells, perquè al final la classificació a nosaltres dona un coixí bastant important.
No podíem escoltar aquest tall de veu de l'Isma Quirós admetent aquest patiment extra davant del Jesús i Maria, però en tot cas victòria de prestigi, aquest 6-4, i el grup Zarraona, que és el quart classificat, just per sota precisament del seu últim rival, i es posa ara a 4 punts de la tercera posició. Victòria del Natació Sabadell a segona B, victòria de l'Escola Pia a tercera divisió del grup de Raona, però molt diferent. Els van a les coses als conjunts femenins de la ciutat. A la primera divisió, a la Liga Foro 16 Feminismo, el Femisport Nou Escorial no va tenir realment cap opció. A la pista del Majadahonda, a terres madrilenyes, hi va caure per un contundent, per un clar 7-0. Fernando Castejón, el tècnic del conjunt afincat aquí a Sabadell, es lamenta sobretot per la manca d'efectius del seu equip amb el qual van haver d'afrontar aquest desplaçament a Majadahonda y que evidentemente va a acabar condicionando al desenlace final.
Empecemos bien, lo que pasa que, o sea, lo aguantemos casi toda la primera parte. Lo que pasa es que, bueno, íbamos, si ya teníamos justo la plantilla, con la baja de Viguite en el partido contra Puyo, que tiene que pasar por el quirófano, y la baja de Ana Gibano con la selección catalana, pues no hemos quedado con 6 jugadoras. Estuvimos aguantando hasta que pudimos, pero no tenemos efectivos suficientes y nos pasó factura.
El Femisport encara no sap el que és guanyar aquesta temporada, només ha puntuat un cop i és el cué de la categoria amb aquest únic punt que va aconseguir fa ja més d'una volta contra el Pollo Pescamar al conjunt gallec al pavelló del Nord. Castejón tampoc creu que s'estiguin durant les condicions per obrar el miracle.
S'estava treballant bé i s'està treballant bé, però, claro, ja a los problemas de entreno, que no tenemos pita para entrenar, le añadimos la baja, que son 5 bajas las que tenemos, claro, nosotros somos un equipo, el equipo más pobre, por decirlo de alguna manera, de la liga, y claro, ya es demasiado. Ya sin entreno apenas y sin jugadoras, pues ya es muy complicado.
Pràcticament un calvari el que està vivint aquesta temporada el Femisport Nou Escorial, el conjunt fins la temporada passada amb seu a Palau Solità i Plegamans en la seva primera experiència a l'elit del futbol sala femení estatal. Un grau per sota, la segona divisió nacional, el Sabadell femení, el futbol sala Sabadell femení Clínica Dental Navarro, va encaixar un contundent 1-5 a casa en un duel català contra el Castelldefels. Les baixes també, precisament, i el fet de rebre un gol just abans del descans van condicionar el curs del partit per les de Marc Muñoz. Així com a mínim, ho creu el tècnic.
Físicament ens va costar perquè, a més, també vam tenir una jugadora que es va lesionar a mig partit i anàvem curtes i potser no vam poder tenir la intensitat que volíem. I sí que mentalment el gol a falta de 7 segons de la primera part, quan havíem fet una molt bona primera part, defensivament havíem treballat bé, sí que va ser un cop dur i va ser difícil llavors ja encarar la segona part.
Temporada complicada també per les arlequinades, tenien un tram de competició contra rivals directes que no va sortir com esperaven amb els marcadors contra el Red Star Eurogan i contra el Vallirana. El conjunt sabadellenc continua en llocs de descens a 2 punts de la permanència, però malgrat tot l'entrenador Marc Muñoz es mostra confiat en que les victòries a la llarga acabaran arribant.
Sí que això de tenir baixes sí que ens està afectant, però bé, l'equip està treballant bé I bé, si segueix així, les victòries segur que arribaran. A més, aquest últim partit sí que vam defensar molt, amb molt bona intensitat, vam treballar molt bé, i si seguim així segur que arribaran les victòries.
Buscant, per tant, la permanència, el futbol sala Sabadell femení, que només ha estat capaç de guanyar un partit en tota la temporada. N'ha empatat uns quants més, però de victòries només una. Això sí, va ser contra l'Hispànic de Torrent, que serà precisament el proper rival de les Arlequinades. Per tant, una oportunitat d'or contra el conjunt valencià per poder sumar la que seria la segona victòria de la Lliga i, sobretot, per poder escapar d'aquesta zona baixa de la segona femenina de futbol sala.
Hola, soy Kiko Díaz, entrenador del Sabadell Nord, y os recomiendo escuchar cada mediodía el Hotel Suís.
Acabem el programa amb ciclisme. David de la Cruz ha estat 11è a la Volta a l'Algarve, a Portugal, la segona cita del calendari del sabadellenc aquesta temporada 2019. El ciclista del Team Sky no va poder eixugar en l'últim dia de competició els segons de desavantatge que tenia respecte als primers classificats i, de fet, tot intentar-ho fins al final, en aquesta última etapa, en la pujada al Mallau, va acabar perdent 3 minuts i 9 segons, el que li va relegar, el que va fer que perdés llocs fins a aquesta 11a posició final, a 3:48 del guanyador final de la General, una de les joves promeses del ciclisme mundial. Apunteu aquest nom perquè la veritat és que fa molt bona pinta l'eslové Tadej Pogačar. No ha sortit res com esperava, però sense dubte ho hem provat. Ara continua millorant. És el que piulava el de Campoamor des de Portugal. Després d'acabar la prova a l'Algarve, la següent cursa pel sabadellenc serà la París-Niça del 10 al 17 de març, d'aquí a un parell de setmanes. És una de les proves favorites de David de la Cruz, ja que en els últims 2 anys ha aconseguit allà la victòria, a més, victòria d'etapa en l'últim dia de competició. Per tant, no ha pogut guanyar una general encara de la París-Niça, però això sí, el 2017 i el 2018 ha aconseguit guanyar a Niça l'última etapa, perquè no confia que enguany pot arribar la tercera. Encara demà a les 2, puntuals de la cita amb l'esport de Sabadell aquí a l'Hotel Suís. Passarem per la nova Creu Alta en el dia de tornada als entrenaments dels Arlequinats, també amb roda de premsa inclosa d'un dels futbolistes de la plantilla que dirigeix Quico Ramírez. Buscarem exjugadors del Sabadell i de l'Ebro a les portes d'aquest curiós duel arlequinat de diumenge a les 12 a la nova Creu Alta entre el conjunt Arlequinat Vallèsà i l'Arlequinat Saragossà. Recordarem què feia el centre d'esports ara fa 50 anys, mig segle, en el millor any de la història arlequinada. Com sabeu, la setmana passada no hi va haver secció, bàsicament perquè en aquell moment, fa 50 anys, no hi havia Lliga aquella setmana. Per tant, recuperem una setmana després aquesta secció i també tindrem tenis taula, handbol o triatló amb el Miquel Blanchard, entre d'altres.
Hotel Suís.
Segons i les 3 de la tarda, per tant, les claus a les mans del Toni González us envia des del control de Soell una abraçada enorme, jo també en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell, per continuar informats 94.6 al dial de l'FM, @radiosabadell a través de Twitter, ens podeu trobar també a Facebook o a Instagram, i si no, radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.